Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Presó provisional per a un home que ha estat detingut aquesta setmana a Palma per maltractar i violar quatre dones i una menor d'edat. Algunes d'elles sospiten que van ser drogades abans de les agressions. La unitat especialitzada en família i dona de la Policia Nacional manté oberta la investigació sobre aquest individu, de qui se sospita més que té material audiovisual de caràcter sexual d'alguna de les víctimes, que han aportat imatges i proves de converses mantingudes amb ell i dels fets investigats que s'haurien produït en diferents episodis durant el darrers anys. És un dels assumptes destacats de l'actualitat que un dia més està marcat per la regularització extraordinària de migrants aprovada aquesta setmana per l'executiu espanyol i que ha generat una forta oposició dins el govern que no descarta cap via legal per frenar-la. El PP, a més, passa a l'acció i registra una proposició no de llei per deixar clar el rebuig a la mesura i de pas instar el govern Sánchez a agilitar l'expulsió d'aquestes persones. Avui és divendres, 30 de gener. Facundo Tenaglias, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'avenç en les negociacions de serveis ferroviaris de Mallorca.
Representants de l'empresa i del comitè han tornat a reunir-se avui per discutir el pla de 48 mesures proposades pels treballadors per tal de millorar la seguretat ferroviària. Se n'han pactades 15 i s'han emplaçat a trobar-se de nou dimarts que ve.
El Consell d'Eivissa es planteja la possibilitat de prioritzar l'accés a l'habitatge només per a residents. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. No especifica la fórmula, però assegura que ho farà amb consens dels agents implicats. L'equip de govern considera que s'ha d'obrir aquest debat. La majoria del PP ha refusat, en canvi, una moció del PSOE al plenari d'avui del Consell, en la qual es reclamava que la construcció d'obra nova es restringeixi només per a residents.
Els bibliotecaris s'oposen a l'auditoria lingüística de Partit Popular i Vox en les biblioteques de Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La iniciativa que es va aprovar al ple municipal d'aquest dijous cerca saber, entre d'altres qüestions, quants de llibres hi ha en castellà i en català a les biblioteques municipals. Els bibliotecaris defensen que els fons bibliogràfics responen a criteris tècnics i democràtics i demanen respecte cap a la seva feina.
I avui ens deixa una imatge molt potent aquesta notícia: el cavall de raça de Menorca que ha participat en la Setmana de la Moda d'Alta Costura de París. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Dos exemplars han viatjat a la capital francesa per posar com a models en una sessió fotogràfica davant mateix de la Torre Eiffel. L'elegància i el negre pur del cavall de la raça menorquina han inspirat la dissenyadora espanyola Juana Martín en la seva darrera col·lecció de vestits de festa presentada a la Setmana de Moda d'Alta Costura de París, amb els cavalls com a part de la posada en escena de la desfilada.
Tot això avui, dia escolar de la pau i la no violència, una jornada especial que han celebrat 3.000 nins i nines de centres escolars de tot Mallorca en un acte a Somoix en què s'han amollat fins a 600 coloms missatgers. Tot d'una en parlant. Abans, però, volem saber el més destacat de la informació esportiva i que passa pel davanter del Mallorca, Vedat Muriç, que ha dit a IB3 que l'equip necessita reforços. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El golejador mallorquinista, que ha estat el gran protagonista avui de la jornada d'IB3, parlant de la situació de l'equip en zona de descens, de que fan falta fitxatges i de la seva responsabilitat com a golejador. En ciclisme s'està disputant el trofeu Sauve Santuari de Lluc a la Challenge, on avui ha tornat a sortir l'artenanc Enric Mas, que ahir va tornar a la competició després de la lesió de l'estiu passat al Tour de França. I en bàsquet, avui en partit avançat al cap de setmana, a la primera FEB, el Fibui Palma s'enfrontarà al Tizona Burgos quan falti un quart per les 9 del vespre.
I tanquem la portada amb la previsió del temps que ens dona avui un pot de respir. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui, divendres de treva meteorològica. Han començat el dia i de matinada encara amb alguns cops de vent fort que han arribat a superar els 100 km/h en àrees de muntanya i encara en cert temporal marítim. Les zones es mantenen per damunt dels 6 metres d'altura màxima en alguns observatoris, però és cert que ara mateix tenim moltes clarianes a tot arreu amb permís d'algunes pinzellades de núvols prims. El vent també va a la baixa, sobretot avui migdia i durant el capvespre, però com dèiem, és un dia de transició, perquè atenció, a nit tornem a veure un canvi de temps. A reforçar serà i molt el vent. Per això l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos per aquesta pròxima matinada i amb vistes a demà per cots que podrien superar els 80, els 90 i fins i tot en àrees de muntanya i caps els 120 km per hora. Per tant, tindrem una situació complicada. Tot això amb el pas d'un front que activarà la formació d'un centre de baixes pressions que també deixarà precipitacions, sobretot de matinada, puntualment intenses, acompanyades de tempesta i de calabruix petit. Demà matí encara es mantindrien a punts de Menorca i al nord de Mallorca, a la resta s'obririen més clarianes, sobretot al llarg del dia. Però atenció, quan anem aquestes pròximes hores, el vent, perquè avui vespre ja bufarà molta força.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho hem avançat a la portada. Un home ingressa a presó provisional després de ser detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma. Algunes de les víctimes varen manifestar, a més, que eren sotmeses químicament abans d'agredir-les sexualment.
A més, també va fer fotografies d'índole sexual d'almenys una de les dones afectades quan era menor, amb qui el presumpte autor hauria mantingut relacions. La investigació es va iniciar setmanes enrere després de rebre la denúncia de dues dones. La primera va relatar que l'home l'havia sotmès sexualment mitjançant químics anys enrere. L'altra havia mantingut una relació sentimental amb ell en el passat i ell l'hauria maltractat psicològicament. Elles varen explicar que havia altres tres dones que també volien denunciar. Els agents les varen contactar i varen relatar que en diverses ocasions s'havien despertat en el llit de l'agressor, sense roba i amb cops, i sense recordar què havia passat les hores anteriors. Les dones varen aportar fotografies i converses que reforçarien les denúncies. L'home va ser arrestat i l'autoritat judicial va decretar presó provisional per ell.
Tot això quan el govern ha decidit que es personarà com a acusació popular en el cas de l'assassinat masclista de febrer de l'any passat a Palma i també en el cas de la greu agressió masclista del mes de desembre a Costitx.
Ho ha aprovat avui el Consell de Govern. Serà l'advocacia de la comunitat qui exercirà l'acusació popular en ambdós casos, amb l'objectiu d'esclarir els fets i per la defensa dels drets de les víctimes. L'assassinat de Palma s'ha investigat com a violència masclista gairebé un any després de trobar morta la dona, ja que en un primer moment es va pensar que podria ser una intoxicació. La supervivent de Costitx va ser apunyalada per la seva exparella, la qual tenia una ordre d'allunyament.
El Partit Popular i el govern endureixen l'ofensiva contra la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol aquesta setmana. El PP ha registrat una proposició no de llei al Parlament per manifestar el seu rebuig a la mesura i l'executiu adverteix que utilitzarà totes les vies legals per frenar-la.
Això tot i que el conseller portaveu ha reconegut que té poc marge en tractar-se de competències exclusivament estatals. Si de cas Antoni Costa veu una possibilitat de denunciar regularització perquè seria més adient aprovar per llei i no amb un reglament, com ha fet l'executiu de Pedro Sánchez.
Va ser difícil que podamos alegar conflicto competencial entre la comunidad autónoma y el Estado. Esto es cierto. Pero también es cierto que utilizar el camino más corto en este sentido por parte del señor Sánchez le podría costar un susto.
Costa considera que l'executiu espanyol regala la residència als migrants i creu que s'haurien d'establir més requisits, com, per exemple, que aprenguin el català.
Aquí tenim, i ho dic clarament, una llengua pròpia. I els que vulguin obtenir la residència legal a Espanya i en aquesta comunitat autònoma, en aquesta regió en concret, han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia.
Per aprovar la iniciativa de rebuig a la regularització, el PP cercarà els suports necessaris. Costa ha dit que pel pròxim període de sessions el seu soci prioritari seguirà sent Vox, tot i no haver arribat a un acord per aprovar uns nous pressupostos.
Mentrestant, el delegat del govern de l'Estat a les Illes, Alfonso Rodríguez, manté que la regularització serà positiva, que ajudarà a treure aquestes persones de l'economia submergida i l'explotació laboral. El representant de Pedro Sánchez de la comunitat ha demanat al PP empatia i coherència en el seu discurs.
Yo creo que es una postura absolutamente insolidaria y de falta de empatía, lo que está haciendo el Partido Popular en general, que se desdice además de lo que había marcado como una senda al aceptar la iniciativa legislativa popular hace prácticamente dos años.
2:09, anem ara amb assumptes que afecten la butxaca.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
preus es moderen 5 dècimes al gener i arrenquen l'any en el 2,4%. És la taxa de l'IPC més baixa des del mes de juny, provocada per la frenada dels preus de la llum i la gasolina. Això, segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
Amb aquest descens de 5 dècimes en el primer mes de l'any, l'IPC interanual ha encadenat 3 mesos consecutius de baixades després que l'octubre tocàs sostre amb un 3,1%, el més alt en 16 mesos. Estadística ha explicat que l'evolució d'aquest primer mes es deu a la baixada de preus dels carburants i lubricants per vehicles personals front a l'increment de gener de l'any passat. També el cost de l'electricitat, que tot i que enguany puja, ho fa a un ritme menor que 12 mesos enrere.
En aquest context, l'habitatge, ja ho sabeu, és la principal despesa per molts ciutadans, inassumible per als col·lectius vulnerables, que aquesta setmana han vist com es derogava una de les mesures de l'escut social que els protegeix, la moratòria dels desnonaments. I d'avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha censurat PP, Vox i Junts per haver votat dimarts en contra del decret òmnibus que incluïa la pròrroga d'aquesta iniciativa i els demana que no equiparin pobresa amb delinqüència i que no fiquin por a la població.
Els tres partits, juntament amb la Unió del Poble Navarrès, van tombar, a més de la moratòria de desnonaments, la prohibició de tallar l'aigua, el llum i el gas a les persones vulnerables, a banda de la revalorització de les pensions. Tres dies després de la votació fallida, la ministra Isabel Rodríguez ha criticat aquestes formacions per mantenir ha dit, equiparant pobresa amb delinqüència i els ha demanat empatia i que no espantin la població.
Pero el día de mañana, señorías, podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, yo misma. Fallecimiento de un familiar, la pérdida de un puesto de trabajo, el nacimiento de un hijo con una alta discapacidad que nos impida trabajar y vernos abocados a esa situación.
Declaracions de la ministra en la compareixença avui al Congrés per explicar els objectius de la nova empresa d'habitatge i sòl, Casa 47, que licitarà aquest trimestre la construcció de 2.800 habitatges socials. L'entitat traurà cada trimestre lots nous que s'aniran publicant a un portal habilitat per això. En contractes de lloguer que es firmin amb l'organisme tindran una durada de fins a 75 anys i el preu es farà segons criteris assequibles.
Retrets de la ministra i mobilització ciutadana per la caiguda de l'escut social. Mallorca se suma a les protestes contra els desnonaments iniciades aquesta setmana en més d'una desena de ciutats de l'Estat amb una manifestació convocada demà hora baixa a Palma. La marxa arrencarà de la plaça Espanya i finalitzarà davant de la seu de Vox.
La convocatòria impulsada per la plataforma Stop Desnonaments Mallorca preveu denunciar que la votació conjunta de PP, Vots i Junts al Congrés ha obert la porta al desnonament d'unes 60.000 famílies. Els convocants exigeixen la pròrroga forçosa de tots els contractes de lloguer, la recuperació i millora de la moratòria de desnonaments i la garantia de subministraments bàsics.
Unes mobilitzacions que tindran continuïtat diumenge també a Menorca, Axel.
La plataforma Menorca per un habitatge digne convoca concentracions davant les seus del Partit Popular per protestar contra els retrocessos socials i per defensar també el dret a un habitatge digne. Aquesta setmana, PP, Vox i Junts per Catalunya han tombat al Congrés la llei òmnibus que pretenia prorrogar, entre d'altres, la prohibició de desnonar, tallar els serveis bàsics a les persones vulnerables o augmentar les pensions. El col·lectiu lamenta que la situació a Menorca és cada vegada més complicada, la qual cosa expulsa, diuen, els ciutadans. Iolanda és portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
A Menorca aquesta situació resulta especialment preocupant. A les retallades i desprotecció social se suma una greu emergència residencial. Lloguers inassumibles, escassetat d'habitatge residencial, expulsió de veïnes i veïns, precarització de la joventut i les famílies treballadores i una creixent desigualtat que amenaça a la cohesió social de la nostra illa.
Sota el lema "Si ens volen fora, ens tindran al davant", han convocat davant la seu del PP de Ciutadella, també de Mahó, aquest diumenge a les 12 del migdia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Ajuntament de Maó envia un missatge de tranquil·litat als ciutadans en relació a la inspecció tècnica d'edificis que, segons l'ordenança municipal, haurien de passar abans del mes de maig. Es prioritzaran els habitatges més antics i no s'aplicaran sancions.
La carta informativa enviada per l'Ajuntament de Maó sobre l'obligatorietat de passar la inspecció tècnica d'edificis ha generat dubtes i preocupació entre molts ciutadans. Segons l'ordenança aprovada l'any passat, tots els edificis de més de 30 anys haurien de passar aquesta inspecció abans d'aquest mes de maig. Tot i això, els tècnics de Menorca no poden assumir totes les revisions en tan poc temps i és per això que als propietaris els està costant tant trobar un arquitecte o aparellador que els pugui fer la inspecció a casa seva. Amb tot, l'Ajuntament s'ha reunit amb els col·legis professionals amb qui ha acordat prioritzar aquells edificis més antics i aplicar també flexibilitat en els terminis. Sentim el batle Héctor Pons.
L'Ajuntament serà flexible, això ho hem dit des del principi, perquè evidentment hem de traslladar la necessitat de complir amb aquesta llei i amb aquesta ordenança, però som conscients de quina és la realitat i, per tant, la intenció de l'Ajuntament, a part de que no tenim capacitat de fer-ho, no és anar a fer inspeccions ni anar a posar sancions, és facilitar que la gent faci la inspecció.
Es calcula que a Mó hi ha uns 9.500 immobles que han de passar aquesta inspecció.
I mentrestant, el Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució de l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, en el cas Punta Prima. Ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'empresa Sunway amb interessos urbanístics a la zona i ratifica així la manca de responsabilitats penals dels quatre membres de Gent per Formentera que l'any 2010 van aprovar les normes subsidiàries i el pla territorial que va protegir Punta Prima.
El Tribunal també condemna el recurrent al pagament de les costes en una sentència celebrada per Gent per Formentera com una nova victòria en el que han qualificat de persecució judicial per part del promotor urbanístic. La formació ha lamentat que en el seu recurs l'empresari pretenia tornar a acusar els polítics absolts per l'Audiència Provincial de Palma l'any 2022 dels delictes de prevaricació, falsedat documental, infidelitat en la custòdia de documents i coaccions.
I encara en qüestions de territori, el grup ecologista GenGop alerta que els temporals com els dels darrers dies poden acabar amb algunes de les platges més emblemàtiques d'Eivissa. L'any 2050, segons els estudis, es podrien haver perdut 10 metres de platges. Gemma Guasch.
El GenGop alerten que els temporals seran cada vegada més destructius, amb onades més grans i vents més forts per mort del canvi climàtic. Xisco Sobrado és tècnic de l'àrea marina del grup ecologista.
Cada vegada tindrem tempestes amb més capacitat destructiva, no? I tot és degut a la quema de combustibles fòssils, no? Que això augmenta la temperatura de l'atmosfera i accelera els processos, no?
Les platges de Ses Salines i la de Talamanca són dues de les més vulnerables. Segons destaca, a Talamanca ja es pot apreciar aquesta degradació, ho expliquen treballadors de locals de la zona i veïns d'Eivissa que freqüenten la platja des de fa anys.
Teníem una bona platja aquí davant, teníem 25 o 30 metres d'arena.
Home, no sé si és per ser pujada al nivell de la Mauca, però cada vegada pues, hi ha menys arena i menys platges, sí.
És meu fill petit, que ara té 33 anys, jugant aquí en Serena, que el podia controlar perfectament des d'aquí, i hi havia arena. Per tant, això és que... I en aquell moment no retirava la Posidònia.
De fet, el grup ecologista destaca que la Posidònia pot ser la millor aliada per evitar la desaparició de les platges. Escoltam de nou Xisco Sobrado.
L'onatge, diguem, que se veu amortiguat per les praderies de Posidònia oceànica i també ajuden a generar els grans de sorra de les nostres platges, no? O sigui que tenim el millor aliat, ens surt, entre cometes, gratis, i l'únic que tenim que fer és cuidar-la.
Demana que la Posidònia no es retiri a l'estiu.
Ho dèiem en titulars, la Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit un primer acord en matèria de seguretat ferroviària i es tornaran a reunir dimarts vinent. Les negociacions avancen, però l'acord final encara està molt verd. Avui només s'han posat d'acord en 15 de les 48 reclamacions en matèria de seguretat que plantegen els treballadors, unes mesures que són el requisit per aturar de forma definitiva les mobilitzacions.
A la sortida d'una reunió que ha durat dues hores, el gerent de SFM, José Ramón Horta, ha assegurat que les negociacions van pel bon camí.
L'empresa no està poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica. Y que los primeros interesados en la seguridad és l'empresa Serveis Ferroviaris.
El president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, ha valorat positivament l'avanç, tot i lamentar que encara no s'ha abordat la creació del comitè de seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat.
Te ha hecho manifiesto dos cuestiones. Por una parte, lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado. Nos faltan muchos protocolos para el día a día. La empresa siempre será fuerte en que tiene planes de futuro e inversiones de futuro y tiene propósito de mejorar. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
Les converses es reprendran dimarts amb l'objectiu de continuar avançant en les mesures de seguretat ferroviària.
No deixem les qüestions relacionades amb els treballadors, perquè la ministra del Ram, Yolanda Díaz, ha defensat la pujada del salari mínim interprofessional firmat amb la UGT i Comissions Obreres l'endemà que aquest pacte tirés endavant tot i l'absència de les patronals. Ha dit Yolanda Díaz que amb la pujada del 3,1% fins als 1.221 euros mensuals ja no es pot parlar d'un salari de subsistència. Els sindicats es mostren satisfets, però amb matisos.
Per exemple, el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, creu que encara s'estan fora d'aconseguir que l'SMI arribi al 60% del salari mitjà espanyol. Un camí llarg que també destaca el seu homòleg a Comissions Obreres, Unai Sordo, qui recorda que, tot i les pujades salarials, l'elevat cost de la vida i els preus de l'habitatge impedeixen als treballadors arribar a final de mes.
Los salarios medios en España pueden subir por encima incluso del 5%. Pero si eso se va a pagar hipotecas abusivas o alquileres abusivos, o a pagar servicios públicos que las administraciones no dan de forma conveniente, y particularmente las autonómicas, estamos echando agua en el mar. Y este es el gran problema que tiene ahora mismo nuestro país. Por eso hemos ido a una propuesta muy ambiciosa en materia de planteamiento de subida salarial.
La ministra diu que acull aquestes impressions, però destaca que s'ha els beneficis del pacte.
La patronal, como tantas otras veces, no ha aceptado el acuerdo. Pero no vamos a permitir juegos de trileros. Las subidas del salario mínimo son para todo el mundo. No vamos a permitir que lo enmascaren con complementos que ya existen y que las personas trabajadoras tenéis derecho a recibirlos.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim plana educativa. Un 15% dels adolescents de les Balears deixen els seus estudis. És la xifra d'abandonament escolar que avui ha sortit a debat en una jornada que celebra el Consell Escolar de les Balears.
Segons expliquen alguns dels experts que hi debaten, darrere l'abandonament escolar hi ha diversos factors, sobretot la realitat social i econòmica de l'alumnat. En el cas de les Balears, destaca l'economia turística, un mercat laboral fortament amb manca de mà d'obra poc formada, que sovint anima els estudiants a deixar els estudis abans. És la reflexió que ha fet la presidenta del Consell Escolar de les Balears, Pepita Costa.
Nosaltres coneixem les nostres illes, el nostre teixit productiu, bàsicament turisme, coneixem circumstàncies que de tots som conscients, és la manca de personal, i com tot aquest personal, quan abans arribi, abans trobarà una feina, una incorporació laboral. Això no havia estat sempre així. Tots coneixem èpoques pretèrites on realment trobar una feina implicava una dificultat. Avui en dia, inclús sense formació, es pot trobar feina.
Tots els centres educatius de les illes, mentrestant, compten amb la figura del coordinador de benestar. És una eina que la Conselleria d'Educació defensa, ja que afavoreix, diu, un bon ambient a les aules d'una manera coordinada i no dispersa. A més, vetlla pel compliment dels protocols existents. Carme Moreno.
Així ho ha assegurat la directora general de Primera Infància i Millora Educativa, Neus Riera, ha explicat que aquest docent, tot i que no compta amb un horari d'alliberament específic, cada centre educatiu estableix el temps que es pot encarregar aquesta tasca.
És una figura molt necessària, que nosaltres estem impulsant i donant molt de reforç.
El coordinador de benestar és una figura obligatòria a tots els centres educatius de l'Estat, però no s'aplica de manera igual a totes les comunitats autònomes. A més, aquí a les Illes, juntament amb Andalusia, Navarra, Ceuta i Melilla, no compta amb un complement econòmic.
Tot això, Carme, quan avui l'alumnat de les Illes ha estat el protagonista del dia escolar de la no violència i la pau.
que no hay que pelearse ni nada.
La pau per jo significa que nos tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La paz es como una tranquilidad muy buena.
No hay que fer guerres y que si cadascú aporteix un porquet, aniria pau a tot el món.
Que la gente que no se pelee, que no haya barallas ni nada.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca s'han concentrat a l'estadi de Son Moix a Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincideix amb l'assassinat de Gandhi, tot un símbol de la lluita pacífica.
A més d'aquest dia lúdic en què els nins i nines han gaudit molt, les escoles prèviament han treballat els conceptes relacionats amb la pau i la guerra. Ho expliquen els mestres Diego Naranjo, del CEIP La Soledat, i Emília Artigas, del CEIP Son Oliva.
És un contingut que se treballa diàriament, perquè, clar, sempre entre nens és normal que hi hagi conflictes, s'ha d'ensenyar a resoldre el conflicte de forma no violenta.
I després intentam no suavitzar les classes, fer tutories i no promoure gens la violència dins l'aula. Intentam no jugar el màxim de temps que podem a les hores de tutoria i llegir, perquè la lectura fa que els nens siguin més pacífics i més tolerants.
Durant l'acte, els alumnes Mario Escobar i Amanda López del CEIP Son Oliva de Palma han llegit un manifest en favor de la pau.
Els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears manifestam 1. El nostre compromís amb la pau i la no violència i a fer-hi feina des del nostre entorn més proper.
La pau no vol dir que mai discutim, sinó que aprenem a parlar i a escoltar quan tenim un problema.
I com que la música i la pau van de la mà, un dels moments més àlgids ha estat l'actuació del grup menorquí Pel de Gall. La presidenta del govern, Marga Proens, ha recordat que la pau és un valor fonamental i entre els conflictes existents n'ha destacat un, la guerra d'Ucraïna.
Una guerra injusta aquí, a les portes d'Europa. Que nins i nines com vosaltres, que cada dematí s'aixecaven per anar a escola, que preparaven els seus exàmens, que dinaven i sopaven amb son pare i sa mare. D'un dia per l'altre, varen començar a veure el seu país en guerra.
Inés Mas ha tancat l'acte amb la coneguda cançó Imagine de John Lennon, tot un símbol en favor de la pau.
Imagine there's no heaven.
I un altre dels símbols que representen la pau són els coloms. En l'acte s'han amollat 600 coloms missatgers. No hell
below. Un apunt sobre aquesta casa. IB3 Ràdio és a partir d'avui la primera ràdio autonòmica de l'Estat a emetre de forma digital amb la tecnologia DAB+.
Els primers oients que ja poden sintonitzar amb tota la qualitat el senyal d'emissió són els d'Eivissa i Formentera, perquè el Centre de Telecomunicacions de Sant Llorenç ja compta amb l'equipament necessari. Les pròximes setmanes, la radiodifusió digital, que ja s'estendrà a totes les pitiuses, Menorca, se sumarà a l'encesa digital a final de febrer, mentre que Mallorca arrencarà al març. El director general d'IB Digital, Miquel Cardona, ha explicat avui la millora suposa el sistema DAB+, mentre que el director d'IB Ràdio, Dani Barjacoba, destaca la importància per a l'ens públic.
Té menys interferències, per tant, podem arribar a més llocs on tant no arribàvem. Energèticament és més sostenible. El tercer avantatge és que el so que arriba a la ràdio gent és molt millor. I el quart avantatge és que amb el mateix espectre podem ficar moltes més ràdios.
Avui per IB3 Ràdio és un dia històric, és un dia de molta satisfacció, molta felicitat, perquè IB3 Ràdio es converteix en la primera ràdio autonòmica pública d'Espanya que inicia les seves emissions amb DAB+.
L'economia de l'Estat accelera el seu creixement a finals d'any i tanca 2025 amb una pujada d'un 2,8% i es converteix així Espanya en l'economia avançada que més creix per segon any consecutiu.
El ministre d'Economia ha celebrat la dada, sobretot la taxa trimestral, que va ser del 0,8% i que va suposar el major ritme de creixement trimestral de tot l'exercici. Una estirada causada, diu, pel major dinamisme del consum de les llars i de la inversió.
Donald Trump proposa Kevin Warsh per substituir Jerome Powell al front de la Reserva Federal.
El mandat de Powell, públicament enfrontat amb Donald Trump, expirava el pròxim mes de maig i correspon al president nord-americà proposar un successor. Ara el Senat s'ha de pronunciar al respecte i donar suport al nomenament. S'acaba així l'etapa de Jerome Powell, amb el qual el mandatari republicà ha mantingut un torcebraç durant mesos. Trump l'insistia perquè baixés els tipus d'interès sense aconseguir-ho. Ara, previsiblement, prendrà el relleu Kevin Warsh, de 55 anys, que ja va formar part de la Reserva Federal entre el 2006 i 2011 i que en les darreres setmanes s'havia convertit en el gran favorit.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30, bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que avui passa per l'oposició dels bibliotecaris a l'auditoria lingüística de PP i Vox a les biblioteques de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La iniciativa cerca saber quants de llibres hi ha en castellà i en català a les biblioteques municipals. Els bibliotecaris defensen que els fons bibliogràfics responen a criteris tècnics i democràtics i demanen respecte cap a la seva feina.
I polèmica a Llucmajor. L'oposició carrega contra la batllessa per vetar la intervenció d'una veïnada crítica amb la gestió de l'Ajuntament en el darrer ple municipal.
L'acusen d'exercir censura selectiva i d'autoritarisme. La batllessa Xisca Lascolas diu que se li va denegar la paraula a aquesta veïnada perquè no havia sol·licitat participar en el plenari i que només havia registrat una petició d'informació.
Tot d'una en parlam. Abans, però, feim una ullada a l'estat de les carreteres. Connectam amb la DGT, Juan Amplanes. Bon dia, quina és la situació ara mateix?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident entre diversos vehicles a la via de cintura, a l'altura de Son Nou, en sentit aeroport, on trobaran un carril ocupat, cosa que està provocat molt de tràfic lent i retencions que, pel moment, arriben des del punt fins a l'altura de la incorporació, des de l'autopista d'Andratx. També trobaran tràfic lent a les seves, a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Valldemossa. I per acabar, volen demanar precaució per les ratxes de vent, on recomanen reduir la velocitat i augmentar l'estància de seguretat. Això tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan Amplanes. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Feim una pausa i començar.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, els bibliotecaris de les Balears rebutgen de manera frontal la decisió de PP i Vox de fer una auditoria de totes les biblioteques de Palma per saber, entre d'altres qüestions, quants de llibres hi ha en castellà i en català cada una d'elles. És una proposta de la formació de Santiago Abascal que va comptar amb el suport dels populars en el ple municipal d'aquest dijous.
Vox justifica la moció perquè assegura que a les biblioteques municipals hi ha pocs llibres en castellà. No obstant això, el PP va rebutjar el punt més polèmic de la iniciativa que instava a establir un criteri que garanteixi una proporció equilibrada en les dues llengües. Els bibliotecaris defensen que els fons bibliogràfics responen a criteris tècnics i democràtics. També demanen respecte per a la feina dels professionals. Montserrat Pujol és la presidenta de l'Associació de Bibliotecaris de les Balears.
No se pot consentir aquest intrusisme polític en el tema de l'exercici professional dels tècnics bibliotecaris. És totalment inadmissible. Protestam enèrgicament de deixar fer feina als tècnics que tenen la formació, la capacitat i són respectuosos completament amb la normativa de la llei de biblioteques vigent en la nostra comunitat.
Les dades desmunten per complet els arguments de Vox. Segons el regidor de Cultura, a primer de gener de 2026, és a dir, d'enguany, gairebé el 58% dels llibres estan escrits en castellà i només el 31% en català. La resta, un 8% en altres idiomes.
I els partits de l'oposició a Llucmajor acusa la batllessa de censura selectiva i d'autoritarisme per no permetre la intervenció d'una representant veïnal durant el darrer ple municipal. L'equip de govern nega que aquesta ciutadana hagués sol·licitat participar en el plenari i que només havia registrat una petició d'informació.
Per aquesta polèmica i com a símbol de protesta, l'oposició en bloc, formada per PSIP, Més, Llibertat, Llucmajor i Sull, va abandonar la sessió plenària. El regidor de Més a l'Ajuntament de Llucmajor, Oriol Gómez, assegura que es queixen perquè el consistori no té un reglament establert i que altres vegades la batllessa sí que ha permès intervenir els ciutadans.
La queixa de l'oposició és que sense saber, perquè no ens han mostrat el document, sense saber si realment han demanat participació ciutadana o no, en el moment en què la veïnada estava dient que ella sí que l'havia demanada, i tenint en compte que no hi ha reglament i que en altres circumstàncies veïnats han participat al plenari, doncs nosaltres vam demanar que ho pogués fer. La batllessa va tallar d'arrel.
Els socialistes afegeixen que la batllessa no va deixar intervenir la presidenta de l'Associació de Veïnats de Llucmajor perquè sabia que havia de demanar sobre l'inici de les obres de la nova residència del poble i ho volia evitar, un punt que així que l'Escolàs nega. Escolta'm el regidor del PSIP, Jaume Oliver, i la batllessa del municipi.
I nosaltres creiem que és per això que no la va deixar xerrar, que és el que encara més mos indigna, no? És a dir, quan tu saps o quan ella coneix de què se xerrarà i quin temes tractaran, doncs negar-li aquesta paraula m'ho va pareixer molt feu.
Bueno, vaig prendre la decisió de que no, de que s'havia de continuar el plenari, més que res perquè jo fa 10 dies que havia estat amb ella i l'entitat veïnal en el Consell, amb el president i el conseller Guillermo Sánchez en relació amb el tema de la residència de Llucmajor, i havia quedat en principi tot clar i tothom content aquell dia.
L'equip de govern afirma que la partida del ple dels grups de l'oposició va impedir la votació de diversos punts del dia, fet que els partits d'Esquerra neguen, ja que diuen totes les propostes eren seves.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
En plana turística, avui és notícia que Artà ha rebut 3 milions d'euros d'inversions estatals per millorar com a destinació turística. Avui, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha visitat el municipi.
Amb el fons Next Generation, l'Ajuntament ha adquirit l'edifici del Museu Regional i també l'aparcament de Sa Clota. D'altra banda, s'ha invertit gairebé 1 milió d'euros del fons per la fallida del turoperador Tomàs Cuc en la nova ruta senderista que uneix 5 municipis del Llevant de Mallorca, des de Manacor fins a Artà. Escolta'm Rosario Sánchez i també el batlle d'Artà, Manuel Galán.
Aquestes inversions a Balears, com bé saben, són 287 milions d'euros. D'aquests 287 milions d'euros, 142 són a l'illa de Mallorca.
Agrair a la predisposició de totes les institucions, recalcar aquest àmbit de cooperació institucional per poder fer que els ciutadans, en aquest cas d'Artà i la colònia, tinguin una millor qualitat de vida i tinguin les infraestructures adients.
I l'efecte de les tempestes a les platges es nota i molt a Mallorca. Una de les més afectades és la zona de Calamilló. El temporal s'ha importat una part important de l'arena de la platja.
Centenars de metres del que fins ara era un arenal avui estan totalment coberts de roques. Una situació que, diuen els veïnats, no és la primera vegada que passa. Això sí, afirmen que fa anys que no veien la platja tan malament.
Ja per mi ha perdut almenys 2 metres. S'ha ficat ja la mà.
Oh, no, havia roca dentro de l'agua, però per fora no, no té nada que ver.
Ahora se ve que está, ha sacado muchas piedras, ahí, pero bueno, no suele pasar mucho. Yo lo he visto una vez y llevo 40 años aquí.
Una situació que preocupa especialment el sector turístic i també els treballadors d'aquesta zona, ja que la platja és el principal reclam turístic d'aquest enclavament. Joan Mestre és el president del Consorci de Calamilló.
Hi ha part, una part gran de la platja que està totalment en pedres, molta pedra, molt adret, molta pedra, i s'ha enduit molta arena. Ja aquesta part que està tan mal, ho teníem ja, que l'any passat s'havia regenerat una miqueta, i hi ha preocupació en el sector hoteler per, i el sector del comerç de Cala Millor per estem a la platja.
I el tren de Sol ha anunciat que dilluns reprendrà el servei després de l'aturada hivernal. S'ha aprofitat aquest període d'aturada per revisar a fons els vagons del tren, les vies i també les instal·lacions.
La primera sortida des de Palma serà a les 10:30 del matí amb arribada a Solla una hora més tard. La darrera sortida des de Solla cap a Palma està prevista a les 5 de l'hora baixa amb arribada a la ciutat a les 6. El preu d'anada i tornada serà de 30 euros.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
D'altra banda, el PP de Palma decidirà el proper 14 de març qui ha de liderar el partit. Ho farà en un congrés on es podran presentar totes aquelles persones que duguin més d'un any com a afiliats de la formació. De moment, Jaime Martínez és l'únic candidat que es presenta al càrrec. Escolta'm, el secretari general del partit, Javier Bonet.
No es un punto y aparte, es una oportunidad para reforzar este proyecto, para fortalecer nuestras juntas de distrito, para actualizar nuestras líneas de actuación y para seguir siendo un partido cercano, útil y comprometido con el interés general.
I també a Palma, dos treballadors d'una empresa de desocupació han estat denunciats per coaccions i amenaces a veïnats. Els investigats havien situat el replà d'un edifici per interrogar-ne els residents amb l'objectiu de localitzar els ocupants d'un habitatge concret. La comunitat diu que aquestes persones no tenien autorització per dur a terme aquesta actuació.
Els fets varen ocórrer divendres passat en un immoble de la barriada de Son Cladera. La policia local va rebre l'avís de diversos residents que estaven sent intimidats per persones alienes a la finca. En arribar-hi, els agents varen identificar els dos homes que varen manifestar que pertanyien a una empresa de desocupació. Segons l'atestat policial, els individus s'havien situat al replà per interrogar els veïnats sobre la seva identitat i destinació amb l'objectiu de localitzar els ocupants d'un habitatge concret. Una de les veïnades va denunciar haver estat amenaçada verbalment per un d'ells. Els investigats varen al·legar que tenien autorització de la comunitat, però aquesta ho va desmentir. Els policies els varen informar que no tenien autoritat per a fer controls d'identificació i els varen advertir de les possibles responsabilitats penals. Després d'aquesta advertència, els denunciants varen abandonar l'edifici.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:41. Avui també destacam que l'IBE Salut ha suspès el pla de contingència a l'Hospital de Manacor i, per tant, el servei de ginecologia torna a funcionar amb normalitat. Ja hi ha dos ginecòlegs de guàrdia i, per tant, s'ha reprès el servei de parts. La gerència del centre explica que s'ha pogut resoldre amb la implicació dels equips de ginecologia de Son Llàtzer i de Son Espases, que a partir d'ara també fan guàrdia a Manacor.
S'ha elaborat un quadrant que té una durada de 6 mesos i d'aquí a mig any se'n farà un de nou. Tant l'Ajuntament de Manacor com diverses entitats s'havien sensibilitzat en la suspensió temporal dels serveis de parts no urgents a Manacor.
I l'Ajuntament de Palma obre aquest dilluns el termini d'inscripció per participar a la Rua 2026. La desfilada tindrà lloc el diumenge 15 de febrer i preveu fins a 8 premis amb un total de 2.800 euros.
Que estaran distribuïts en diverses categories, tant per a carrosses com per a comparses. Les persones interessades a participar podran presentar la seva sol·licitud fins al 12 de febrer. Ho hauran de fer de manera presencial en el Departament de Participació Ciutadana situat a la plaça de Santa Eulàlia. En aquest sentit, l'àrea de participació ciutadana ha publicat a la pàgina web municipal les bases del concurs.
Surt de casa amb intenció de no tornar. Més d'un miler d'infants d'11 col·legis de Mallorca han participat avui a l'acte pel Dia Escolar de la No Violència i la Pau organitzat pel Consell a la Misericòrdia. Una celebració que ha comptat amb la participació especial de la plantilla del Palma Futsal i amb les actuacions musicals de Cabot i Changuito.
Transmetre als més petits que la pau es construeix i s'aprèn és l'objectiu d'aquesta jornada educativa que té lloc el 30 de gener, aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Per fer-ho possible, el Consell de Mallorca ha reunit al Pati dels Homes de la Misericòrdia més d'un miler d'infants de l'illa, sobretot d'escoles de Palma, i alguns, com la Noa, saben molt bé el que significa la paraula pau.
Necesitamos gente que nos ayude a recuperar este mundo herido de las guerras y de la violencia. Necesitamos que todos pongan de su parte nuestro corazón y tendremos un mundo más bonito cada día más.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha recollit les paraules del capità de l'equip Palma de Futsal i ha posat com a exemple la no violència de l'equip de futbol sala palmesà.
Nins i nines, avui és un dia per reflexionar, avui és un dia per pensar i, sobretot, avui és un dia per poder marcar tota una sèrie de propòsits per construir aquest món amb més pau que tots volem.
Tot just abans de mullar els coloms i cantar junts l'Aleluja, tres infants han llegit un manifest.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Ara continua la informació aquí a Bet Ràdio amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Javi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Comencem aquest temps d'esports amb el davanter del Mallorca, Vedat Muriqi, que ha estat avui el protagonista a IB3.
Sí, i entre d'altres coses, ha reconegut que l'equip necessita reforços i que ja arriba tard al mercat.
Los esfuerzos necesitamos y lo veo sí o sí y más, una cosa más, lo veo que vamos muy tarde, vamos tarde, teníamos que traer antes jugadores.
Es pot dir més alt, però no més clar. Col·lectivament, el Kosovar diu que està segur de la permanència de l'equip a primera divisió.
No tengo ninguna duda es que el Mallorca va a quedar en la primera, porque tenemos bastante cualidad, respeto para los otros equipos. No digo que no, por favor, no me coges mal, pero no quiero faltar respeto para otros equipos, pero tenemos mucha más calidad que otros rivales que estamos por ahí. Entonces, no tengo ninguna duda, pero sí que es cierto que si estás en zona de descenso, y semana parece muy larga, entonces tienes que jugar antes posible para ganar y salir de ahí.
En aquest mercat d'hivern s'ha parlat d'una sortida de Muriqi perquè hi havia ofertes. Personalment assegura que de moment no se'n va.
Tuve ofertas bastante buenas personalmente y también para el club, pero el club ha decidido en ese momento no dejar su delantero, pues me parece normal porque lleva 14 goles en la primera vuelta de la Liga y, claro, ellos también pensando, aunque sea la oferta buena para el club, pensando que lo importante es quedar en la Liga, ¿no? Y han decidido no, pues me confirmaron que no me quieren vender.
Dit això, tal vegada l'estiu que ve podria ser una bona operació per al club.
Tampoco tenía ganas de irme y más en enero, pues lo importante es ahora mismo que Mallorca quede en la primera y pues en el verano, si llega alguna oferta así grande para el club que le puedo ayudar el club, sigo diciendo que está en manos del club de Alfonso, del presidente, de Pablo Ortiz, pues que le decidan ellos si va a salvar el club con ese ingreso, es lo que voy a traer yo. Entonces, nada, despedimos y ya.
Pel que fa a la seva temporada, amb 14 gols, a manca encara de 17 partits, diu que no se veu pichichi de la Liga.
Imposible ganar de ser el pichichi de la Liga, más en este año, porque ni lo veo como rival a Kylian Mbappé, porque es de otro mundo. Entonces, para mí, yo quedarme en la lista de pichichi segundo, pues para mí sería ganador. Pues yo lo celebraría, la verdad, como si fuera ganador.
Altre missatge. La salvació aquesta temporada del Mallorca és un objectiu de tots.
Yo creo que tenemos que trabajar mucho más. Tenemos que ser mucho más unidos, con afición, con la directiva y todo. Y luego la directiva está haciendo su trabajo, entonces está intentando fichar jugadores que necesitamos. El entrenador lo que tiene en su mano esa plantilla ahora mismo, pues está intentando sacar 100% a cada uno de nosotros. Y así poco a poco yo lo veo luz al final.
Vedat Muriqi, protagonista avui a IB3. A part de l'actualitat del Mallorca, en futbol internacional avui s'ha duit a terme el sorteig dels 16ens de final de la Champions. El Real Madrid tornarà a jugar contra el Benfica i l'Atlètic de Madrid contra el Bruges. Els dos equips madrilenys jugaran l'anada fora i la tornada a casa. I a l'Europa League, el Betis ha entrat directe als 8ens de final després de guanyar per 2-1 al Feyenoord amb el mallorquinista cedit Kai Larin i l'exporter també del Mallorca, Timon Bellenreuter. El Betis jugarà els 8ens de final contra el Midtjylland de Dinamarca. Per la seva part, el Celta va empatar al camp de l'Estrella Roja 1-1 i jugarà l'eliminatòria de 16ens de final contra el PAOK de Salònica. I a la Lliga avui comença la jornada 22 amb el partit espanyol a l'abast a partir de les 9 del vespre. A Primera Federació ha parlat l'entrenador de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez, que diumenge rep a Camp Misses l'Atlètic madrileny. Sentim el tècnic parlant del rival.
Es un equipo que está a un nivel muy top, por eso está donde está y tiene mucho potencial. Tiene la base prácticamente del año pasado y se ha reforzado muy bien este año y están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo además que tiene muy buenos muchos registros, por eso es el equipo más goleador de la categoría.
D'altra banda, Segona Federació, l'Atlètic Balears jugarà diumenge al camp del Castelló B. Parla del partit l'entrenador blanquiblau, Luis Blanco.
Muy exigente por el nivel de y por el perfil de jugador del Castellón, donde tendremos que controlar o mejor dicho, intentar llevar muy bien el tempo del partido y competir mucho, dar un ritmo alto porque ellos sí que no, ahí sí que nos van a exigir.
L'Andratx visitarà l'Espanyol B i el Poblense al camp del Barbastro. El derbi de la jornada enfrontarà Porreres i Societat Esportiva Eivissa.
Ciclisme, Gavi, avui s'ha disputat el trofeu Selva Santuari de Lluc a la Challenge.
Amb 154 quilòmetres després de la jornada d'ahir, amb la contrarrellotge per equips entre Set Salines i la Colònia de Sant Jordi, que va guanyar l'equip Red Bull Bora, liderat pel campió del món Renko Evenepoel. Figura destacada va ser l'artenenc Enric Mas, que va tornar a competir després de la lesió que el va fer abandonar l'any passat al Tour de França. Sentim el ciclista mallorquí.
Molt malament. Ha estat el primer dia després de tant de temps. Res, ja s'ha tornat. Vocabulari ciclista, se m'han inflat les cames he deixat el grup quan duen d'haver 15-16 minuts de crono.
Mas va quedar satisfet ahir del resultat del seu equip, Movistar, a 4 segons de l'equip guanyador i parla del seu objectiu aquesta temporada.
Disfrutar, tornar a disfrutar la competició i enganxar-me dins la competició. De fora tant de temps, com hem dit, pues, és difícil la sensació de velocitat, d'estar dins un pilot, d'esperill que du això, torna'm a enganxar i pot arribar a les pròximes cites en confiança i bé.
Un Enric Mas que avui ha tornat a sortir a la jornada d'aquest divendres i això ha dit al micròfon d'IB3 abans de sortir.
Són carreteres que m'agraden, m'ho conec. Ahir vàrem decidir en l'equip que avui podria ser un bon dia per ajudar els companys i per què no. Que disfruten de l'equip, de ja no espero gran cosa perquè... com sabeu, està lesionat i ara, poc a poc, anem agafant la forma.
En bàsquet, avui juga el Fibue Palma.
Jornada de 8 de la Primera FEB contra el Tizona Burgos, partit que començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. L'equip mallorquí es nova a la classificació, mentre que l'equip castellà és un dels coers amb només una victòria als darrers 8 partits jugats. Sentim l'entrenador del Fibue Palma, Pablo Cano.
Tizona és un equip que està en una necessitat de aconseguir resultats, pero que no se corresponde esa necesidad a conseguir resultados, a que ellos estén jugando mal. De hecho, creo que ofensivamente es un equipo que tiene las cosas claras, que sabe jugar muy bien, que consigue transiciones con facilidad, algo que tiene mucho mérito.
Recordant que el Palmer rep diumenge el Zamora i l'Estia Menorca descansa aquesta setmana.
Ah.
En tenis, Carlos Alcaraz jugarà la final de l'Obert d'Austràlia.
El tenista murcià ha superat avui a semifinals l'alemany Zverev en un partit èpic amb 5 sets. Les dues primeres mànigues han estat per Alcaraz, per 6-4 i 7-6. Les dues següents els ha guanyades Zverev per un doble 7-6 i el darrer, que perdia l'Espanyol per 5-3, ha remuntat per guanyar 7-5. Sentim Carlos Alcaraz, Eurosport.
El tenis és un deporte a veces que son por detalles, a veces es muy cruel, a veces es maravilloso, y por un punto, un detalle, un momento puede cambiar la dinámica del partido por completo, ¿no? Contento de poder estar en mi primera final de aquí a Australia, el darme la oportunidad de pelear por el título. Ahora mismo pues vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar bien, para estar en plena forma o lo mejor que podamos para el domingo.
Alcaraz jugarà la final contra el guanyador de l'altra semifinal entre Sinner i Djokovic. De moment, 2-2 en el marcador i en joc el 5-7.
En futbol sala, Espanya s'ha classificat per quarts de final de l'Eurocopa.
Amb el jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos, com a capità, la selecció va golejar Bèlgica per 10-3 i acaba la fase de grups amb 3 victòries en 3 partits. Sentim el seleccionador Jesús Velasco.
Ganando un partido así, pues yo creo que hay poco que decir. Hemos sido muy superiores, hemos conseguido marcar el ritmo que queríamos y nos han salido las cosas, o sea, todo bien. El partido perfecto para jugarnos ahora ya un vida o muerte en los cuartos de final.
Ahora el rival a cuartos de final será la selección de Italia.
Italia es un equipo duro, un equipo muy experto, que nos va a poner las cosas complicadas, eso está claro, ¿no? Pero yo confío en que el juego que estamos desarrollando hasta ahora, pues si seguimos en este nivel, vamos a tener muchas opciones.
El quadre de quarts és el següent: França-Ucraïna, Portugal-Bèlgica, Armènia-Croàcia i Espanya-Itàlia. I a la Copa Amèrica, el jugador del Palma, Lucao, s'ha classificat per les semifinals.
Gràcies, Gavi. Després dels esports, la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els pianos ens duen avui una cartellera ben carregada amb uns títols que sonen a Òscar i d'altres a Nostàlgia. Ens ho repassa tot plegat Sandra Martínez.
No puedo mantener a tu madre el resto de mi vida.
No hará falta, porque voy a progresar.
Començam amb Martí Suprem. Diuen que serà un clàssic que té la velocitat del millor Cassavetes, l'aire d'Scorsese de Hockey Noche, i que també és la millor feina de Timothée Chalamet. Deu ser així, però sincerament, la promoció amb Chalamet i companyia passejant-se per mig món vestits de taronja ha arribat a embafar. Tampoc a priori la història d'un barrut que vol ser el millor jugador de ping-pong acaba d'entusiasmar, però és candidata a 9 Oscars i confiança en qui l'ha vista i que pel cinema falta gent.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
I si Martí Suprem és un imprescindible pels fans de Chalamet, aquesta aïda i vuelta és la vostra tria si fóreu algun dels milions de persones que durant 10 anys vareu seguir les desventures dels personatges políticament incorrectes que encapçalaven Carmen Machi i Paco León. És precisament León, el Luisma, qui dirigeix aquest retorn que juga entre realitat i ficció, entre persones i personatges, i que és més una tragicomèdia que una altra cosa. I si esperàveu un nou capítol de Bon de Veres, no vos desanimeu, perquè els títols de crèdit, un QR, vos hi facilitarà l'accés.
Si no pagas, tendrás que irte.
¿Por qué no abrimos un puesto de fruta?
Ya hablarás cuando sepas.
I si vos va agradar Anora, probablement La xica zurda també ho faci. Mitja autobiogràfica és el debut de Xin Xin Zhou, la col·laboradora habitual de Sean Baker, el director d'Anora, i que aquí intercanvien els papers i li fa de coguionista, de muntador i de productor. Rodada amb iPhone per estalviar, però també per facilitar gravar sense pràcticament intervenir en l'entorn, asseguren que la directora ha aconseguit fer dels seus records una cinta lluminosa.
¿Vas a cazar un jabalí? ¿Linda de contabilidad?
Estratègia i planificació.
I Send Help ho tenia tot per ser una gran pel·lícula. Sam Raimi a la direcció, Rachel McAdams a protagonista, però Raimi aposta més per l'humor que pel terror i McAdams està més que desaprofitada. Una mescla, diuen, de Misery i de Nàufrago de sèrie B. Au, idò, repassada feta, però ja sabeu que a la cartellera hi ha molt més. Els cinemes vos esperen.
I ens acostem al final d'aquest informatiu al ritme d'una sorpresa. És la que ha donat a nit passada Rosalía actuant al Palau Sant Jordi de Barcelona en un multitudinari concert per Palestina. Laura Marcos.
I ho feia amb la Perla i amb agraïments per la convidada.
Bona nit, Barcelona!
Morat, Batgiel, Amaya i Lluís Llach, entre d'altres, formaven part del cartell de l'esdeveniment impulsat per organitzacions palestines de drets humans en el marc de la campanya solidària internacional Act for Palestine. L'espectacle ha tingut lloc el mateix dia que el govern d'Israel ha admès per primer cop la xifra de 71.000 palestins morts en l'ofensiva a Gaza, una dada que fins ara les autoritats del país havien negat sistemàticament. No lo devolverá, serva la perdida, su especialidad, la lealtad y la fidelidad.
Quan arribem a les 3 és moment d'actualitzar les informacions més destacades d'aquest divendres 30 de gener amb una notícia que acabem de conèixer, condemnat a 7 anys de presó per matar un lladre que va entrar a robar marihuana a la seva finca. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. També haurà d'indemnitzar les famílies amb prop de 160.000 euros. El magistrat ha dictat sentència després que el jurat el declarés culpable d'un delicte d'homicidi, però no d'assassinat, ja que varen descartar acarnissament i traïdoria. Els fets varen ocórrer a una finca d'Inca el 2020, quan la víctima va accedir amb 3 còmplices per robar la marihuana que conreava el condemnat i el varen executar. De fet, la sentència també condemna aquestes altres 3 persones a un any de presó per un delicte de robatori en casa habitada en grau de temptativa.
Tot això quan ha entrat en presó provisional un home que ha estat detingut aquesta setmana a Palma per maltractar i violar 4 dones i una menor d'edat.
Alguna d'elles sospita que va ser drogada abans de les agressions. La unitat especialitzada en família i dona de la Policia Nacional manté oberta la investigació sobre aquest individu de qui se sospita que més té material audiovisual de caràcter sexual d'alguna de les víctimes, que ha portat imatges i proves de converses mantingudes en l'agressor i els fets investigats que haurien ocorregut en diferents episodis els darrers anys.
Mentrestant, el govern es personarà com a acusació popular en 2 casos de violència masclista a les Balears.
Són un cas a Palma que s'ha investigat com a violència masclista gairebé un any després de trobar morta la dona, ja que en un primer moment es va pensar que podria ser una intoxicació. L'advocacia de la comunitat també es personarà en el procés obert contra l'agressor d'una dona a Costitx que va sobreviure després de ser apunyalada per la seva exparella, la qual tenia un ordre d'allunyament.
El Partit Popular i el govern endureixen l'ofensiva contra la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol.
El PP ha registrat una proposició no de llei al Parlament per manifestar el seu rebuig a aquesta regularització, mentre que l'executiu adverteix que utilitzarà totes les vies legals per frenar-la, tot i ser un àmbit fora de les seues competències. El portaveu Antoni Costa ha considerat que l'executiu central regala la residència als migrants i creu que s'haurien d'establir més requisits, com, per exemple, que aprenguin català.
Aquí tenim, i ja ho dic clarament, una llengua pròpia. I els que vulguin obtenir la residència legal a Espanya i en aquesta comunitat autònoma, en aquesta regió en concret, han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia.
Avancen les negociacions de serveis ferroviaris de Mallorca.
Representants de l'empresa i del comitè han tornat a seure's avui per discutir el pla de 48 mesures proposades pels treballadors per millorar la seguretat ferroviària. S'han empactat de 15 i s'han citat a trobar-se de nou dimarts que ve.
El GenCop alerta que els temporals, com els dels darrers dies, poden fer desaparèixer algunes de les platges més emblemàtiques d'Eivissa.
L'any 2050, segons els estudis, es podrien haver perdut 10 metres de platja. Lleida. Les de Ses Salines i Talamanca són dos de les més vulnerables. El tècnic de l'àrea marina de l'entitat ecologista, Xisco Sobrado, alerta que els temporals cada vegada seran més destructius per mort del canvi climàtic.
Cada vegada tindrem tempestes amb més capacitat destructiva, no? I tot és degut a la quema de combustibles fòssils, no? Que això augmenta la temperatura de l'atmosfera i accelera els processos, no?
I avui l'alumnat de les Illes ha estat el protagonista del dia escolar de la no violència i la pau.
La pau, per això significa que ens tenim que respectar, aunque siguem diferents. No hi ha que fer guerres i que si cadascú aporteix un porquet aniria pau a tot el món.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca s'han concentrat a l'estadi de Son Moix, a Palma, per celebrar...